Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Que no us sorprengui la pluja d'aquesta tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? És dimarts 25 de febrer del 2025. Ara mateix temperatures entre els 8 i els 10 graus a la comarca. Avui, després d'un matí amb sol, els núvols augmentaran i a la tarda s'esperen xàfecs i tempestes que podrien anar acompanyats, atenció, de calamar-se. Les temperatures baixaran i la nit serà més freda. Avui al Supermatí explicarem que l'Estartit tanca l'any amb superàvit. Això és important perquè, clar, s'ha aconseguit millorar l'economia del municipi, però l'equip de govern avisa que cal gestionar els comptes encara amb prudència. Que la policia ha detingut un 20% més de persones per tràfic de marihuana a Girona en els últims 5 anys. L'augment de plantacions i, sobretot, l'augment de la pressió policial han fet créixer les detencions. També parlarem de la Salle Palamós, perquè la Fundació Badruna es farà càrrec d'aquesta escola a partir del curs vinent. L'acord garanteix la continuïtat del projecte educatiu. I al març començaran les obres del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya de Palafrugell. L'Ajuntament assegura que es faran aturades per reduir les molèsties durant la Setmana Santa i durant l'estiu. Són les 8 i pràcticament 2 minuts, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem en Josep Maria Soler, és president de la Fundació Pallac, i amb ell parlarem de la desena edició de les Tertúlies Pallac. I avui, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Tot això de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló.
Hola, bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
Oriol Bernà.
Hola, bon dia.
I Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Estartit tanca l'any amb 180.000 euros en positiu i torna a l'escenari de solvència amb el pla de sanejament que ha aplicat l'actual equip de l'àrea de l'entitat municipal descentralitzada.
L'actual equip de govern subratlla que el pla de sanejament que es va començar a aplicar l'any passat i que s'allargarà fins al 2027 està donant els seus fruits, però que tot i això cal continuar aplicant una gestió rigorosa i prudent dels comptes perquè alguns ingressos són circumstancials i no tindran continuïtat en aquest i d'altres exercicis. A l'hora de calcular xifres i a final del tancament del 2024, l'EMD ja ha restat aquestes aportacions excepcionals perquè els números siguin al màxim d'acurats possible.
La pressió policial contra la marihuana fa incrementar un 20% els detinguts en 5 anys a les comarques de Girona.
En concret, la policia va resoldre 268 casos de tràfic de drogues del 2019 i va arrestar a 281 persones. En canvi, l'any passat va resoldre només un cas menys que fa 5 anys, però va arrestar a 354 persones. Un dels motius és que les plantacions actualment són més importants i això fa que hi hagi més delinqüents implicats, però també que la pressió policial s'ha incrementat de manera substancial en els darrers anys.
La Fundació Badruna assumeix la titularitat de la Salle Palamós a partir del curs vinent.
L'acord garanteix la continuïtat del projecte educatiu i el seu caràcter cristià. A més, el canvi de titularitat no afectarà el funcionament dels centres. Totes dues escoles mantindran la seva activitat i compartiran un mateix projecte pedagògic.
I els resultats d'un nou estudi a Ullastret han descobert la varietat, això és important, la varietat del ritual íber dels caps enclavats.
El poble antic del vessant mediterrani peninsular són ben coneguts per la seva particular tradició dels caps enclavats i durant dècades l'Acadèmia ha debatut la funció d'aquest costum. En un nou estudi, de mà de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha analitzat l'esmalt dental de 7 cranis provinents dels dos jaciments d'Ullastret i de Puig Castellar, a partir del qual s'ha sabut si els individus eren locals o forans. Els resultats demostren que aquesta pràctica tenia significats diferents a cada comunitat, és a dir, era més variada i sofisticada del que s'havia pensat fins ara.
A Palafrugell, les obres de la tercera fase de l'Avinguda d'Espanya començaran al març i s'aturaran per Setmana Santa.
Sí, tot i que inicialment es preveia iniciar-les al gener, s'han hagut de posposar per qüestions administratives i de planificació. L'alcaldessa Laura Millán ha explicat que les afectacions seran mínimes durant els primers dies de treball, ja que es començaran tasques de senyalització i preparació del terreny.
I també a Palafrugell, el Mercat de la Carn obre avui mateix després de setmanes d'obres. El mercat va tancar mitjans de gener per començar la segona fase de la remodelació. I encara en obres, Palamós han començat la pavimentació del Passeig del Mar en el marc de la seva reforma integral.
A més del nou paviment, es crearà una plaça oberta al mar entre els carrers Aragó i Provença, amb l'objectiu de diversificar els espais públics i distribuir millor les activitats més enllà del centre. També es millorarà l'accessibilitat eliminant barreres arquitectòniques i ampliant les zones per a vianants. Un nou carril bici recorrerà tot el passeig, incloent espais per bicicletes i patinets elèctrics. La sostenibilitat és un altre dels eixos del projecte.
El Baix Empordà incorpora 29 treballadors gràcies al programa 30+.
El projecte, que va començar l'1 d'octubre de l'any passat, ofereix suport tant a les empreses com als futurs treballadors, fent més senzilla la seva inserció. Actualment, la majoria de les places són per persones que es troben a l'atur des de fa temps. N'hi ha, però 20, que van dirigides a tots aquells que tenen més de 45 anys.
Un estudi revela com l'embaràs transforma el cervell de les dones.
Un estudi liderat per institucions com l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic de Barcelona descobreix que l'embaràs remodela el cervell de les dones seguint una trajectòria en forma de U. Els canvis estan vinculats a les hormones gestacionals i milloren l'aferrament emocional amb el nadó. La salut mental de les mares juga un paper clau en aquest procés adaptatiu.
I la xarxa d'atenció oncològica de Girona reuneix a Palamós per treballar l'atenció al pacient oncohematològic.
Més de 60 professionals de la infermeria han participat en la 8a edició de la jornada d'infermeria de la xarxa d'atenció oncològica de Girona, que s'ha celebrat a serveis de salut integrats del Baix Empordà. La trobada, que té lloc anualment en un dels hospitals de la xarxa, ha servit per fomentar la col·laboració entre diferents centres sanitaris i millorar l'atenció als pacients amb càncer.
En esports, el president del Club Ciclista Baxter, Sergi Güell, explica que el Massi Baxter Women's Team vol igualar els resultats de la temporada passada.
Però l'equip també vol servir per donar les mateixes oportunitats a les dones en el món del ciclisme. Per això, des del Massi Baxter Women's Team, la preparació per assolir aquests objectius passa per tres grans pilars: la configuració de la plantilla, la preparació física i també la tàctica de cursa.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà del Baix Empordà, perquè estan passant moltes coses, són les 8 i 7 minuts. Esquerra Republicana i el govern espanyol han acordat la condonació del 23% del deute de la Generalitat amb l'Estat. Oriol Junqueras ha anunciat que es tracta de més de 17.000 milions d'euros, fet que suposarà un estalvi de 1.400 milions en interessos. L'Estat i la Generalitat han pactat més jutges, Mossos i competències municipals. La comissió bilateral ha acordat la incorporació de 60 jutges, un consorci per avaluar inversions i el traspàs de la competència per nomenar funcionaris locals. Junts retira la qüestió de confiança a Pedro Sánchez. L'executiva del partit ha decidit fer aquest darrer esforç, diuen, per evitar la ruptura amb el PSOE, però mantenen que no confien en els socialistes. Europa reafirma el seu suport a Ucraïna i obre la porta a la seva adhesió abans del 2030 a la Unió Europea. En una cimera a Kiev, Pedro Sánchez ha anunciat 1.000 milions d'euros més d'ajuda espanyola per al país. I Donald Trump diu que Putin acceptaria tropes europees a Ucraïna en un acord de pau. L'afirmació coincideix amb la visita d'Emmanuel Macron als Estats Units i les negociacions sobre terres rares ucraïneses. I a França ha començat el judici contra un cirurgià acusat d'abusar de prop de 300 menors. En la primera sessió, l'acusat ha admès els fets i ha dit que va cometre actes odiosos. I ha mort la cantant Roberta Flack als 88 anys. Va ser una de les grans veus del soul i del moviment pels drets civils als Estats Units. I encara parlant de música, Katy Perry actuarà a Barcelona el 9 de novembre. La cantant farà dos concerts a l'Estat, un d'ells al Palau Sant Jordi, dins la seva gira internacional que es diu The Lifetime Tours. I avui, doncs, ja que tenim aquesta novetat que Katy Perry actuarà a prop de casa, actuarà a Barcelona, doncs l'escoltem a la cançó del dia, Katy Perry amb Last Friday Night. és la Katy Perry.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I volem, amb la Katy Perry encara de fons, volem conèixer quin temps ens espera per avui. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Abans ens deies que tinguem en compte que avui poden arribar pluges i fins i tot calamarsada, no? Quina situació tindrem?
Avui tindrem una situació de pluja de les més clàssiques que tenim a la meteorologia del Baix Empordà i de les comarques del nord-est de Catalunya. L'aire fred que arribarà en alçada juntament amb l'entrada de vents de nord ajudarà que es formin xàfecs i tempestes que començaran al Pirineu oriental i es desplaçaran cap a l'Empordà i la Selva de cara a la tarda. D'aquesta manera, després d'un matí amb força sol, els núvols s'aniran fent espessos i a partir de la tarda tindrem els primers xàfecs i tempestes, de curta durada però que poden deixar una bona regada, fins i tot amb alguna calamarsada. La probabilitat de pluja augmentarà a mesura que anem més cap al sud de la comarca. El vent serà fluix fins al vespre i nit, quan entri la tramuntana just després del pas de la pluja. La temperatura quedarà més baixa i notarem que la fred tornarà sobretot la nit de dimarts a dimecres. Demà, canvi radical, sol radiant i tramuntana.
Dos minuts i mig i arribarem a un quart de nou del matí, avui dimarts 25 de febrer del 2025.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I està a punt d'arribar el mes de març i tornen les tertúlies Pallac, organitzades per la Fundació Pallac a Palafrugell. Enguany, a més, les jornades celebren la seva desena edició. I per parlar d'aquestes jornades ens visita el president de la Fundació Pallac, en Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia.
Un munt de jornades d'aquestes de les tertúlies Pallac. Queden el dia 10, el dia 17 i el dia 24. Quins seran els ponents d'aquestes... o els temes, vaja.
Sí, és que les tertúlies Pallac no les pensem només com a persones que venen a fer una conferència, com a ponents. Tampoc les entenem com una tertúlia tradicional, sinó de que és unes persones que venen dues cada vegada, a cada tertúlia, que expliquen alguna coseta elles de la seva pròpia vida, no de fets externs, sinó de la seva pròpia vida, i després hi ha un segon moment en què parlen les persones existents en petits grups i al final en gran grup. Aleshores, la primera de tertúlia del dia 10 hi ha l'Antònia Pallac, la filla de Josep Pallac, i en Lluís Roure, artista i pintor. A la segona, el dia 17 de març, hi ha la Rita Ferrer, professora de música i directora de coral, i en Lluís Marí, farmacèutic i polític. I després, a l'última, el 24 de març, hi ha la neuròloga Montserrat Verdaguer i en Jordi Domingo, artesà, casteller i solidari. Aleshores, aquestes tertúlies les modera sempre una persona determinada, però, ja dic, fugim del format de conferència ni d'allò. Són ben bé que aquestes persones ens parlen més de portes endins i el fet important és fer reflexionar sobre l'educació a partir de l'educació rebuda per aquestes persones.
Clar, sempre al voltant de l'educació. Com...
Sempre al voltant de l'educació, de les dificultats que pot haver-hi al llarg de la vida per adaptar-se en els diferents moments en l'educació que un rep, tant si és un nen petit com un adolescent, com un jove, com un adult. No sempre necessitem. Per això la Fundació té aquell lema de tothom educa, s'educa tothom, fem xarxa. I aquí es queda, doncs, ben de manifest.
Aquesta, la idea és una mica allò, reflexionar al voltant de la importància de l'educació en tots els àmbits de la vida i per això es porten perfils tan diversos?
Exactament. O sigui, perfils diversos, tenint en compte de que l'educació formal, és a dir, tal i fa que un tingui moltes carreres, com que no en tingui cap, per entendre'ns, no? El que és important és l'educació global, entesa globalment d'aquella persona, i que faci reflexionar en els assistents sense arribar a cap conclusió, sinó que cadascú s'emporti la idea que creu més important per ell.
En tot cas, quines són les, amb tota la història, són les desenes tertúlies, Quines les reflexions que ens podem emportar a casa després d'aquestes tertúlies sobre l'estat de l'educació actualment i la importància de l'educació en un moment en què se'n parla molt del tema?
Ja et dic, no és tant parlar de l'educació formal, entesa com un servei que ens dona l'administració i més aviat per als petits i adolescents, sinó que és l'educació entesa, tant si és a casa, l'educació familiar, com si és, evidentment, també els centres docents, com, que són molt importants, com si és en l'entorn social. Vull dir que això és avui dia fonamental. O sigui que hi ha, podríem dir, lliçons de vida d'aquestes persones que hi han assistit a les tertúlies, que són extraordinàries. No? Persones d'aquests 10 anys de tertúlies, algunes de les quals, lamentablement, doncs, ja ens han deixat. Però ens han deixat, però en el seu moment ens van deixar uns missatges extraordinaris.
Com escolliu els ponents, les persones que hi participen?
Bé, o sigui, el criteri de diversitat és fonamental. Si la Fundació Pallac, en una de les seves parts, doncs sempre parla d'inclusivitat, doncs el que volem és que no siguin unes tertúlies d'una tipologia determinada de persones, sinó que hi hagi precisament una diversitat gran, des de persones que potser doncs poden tenir o han tingut doncs molta rellevància social, o d'altres que potser no n'han tingut de tant, de persones que són d'una manera de fer a persones d'una altra, persones que són més grans, persones que són més joves. I també, evidentment, doncs, sempre procurem que hi hagi doncs, una paritat homes-dones.
Uh-huh. Quins són els canvis més evidents que s'han produït en el món de l'educació en els últims anys?
Bé, moltíssims de canvis, però nosaltres el que anem és perquè la gent es conscienciï que això de l'educació no és un servei públic i que, o únicament un servei públic, que pagant uns impostos doncs ja ens ho transmeten als altres o als nostres fills, sinó que l'educació és cosa realment de tothom, és cosa de fins i tot el veí del costat i d'aquella persona que parla per als mitjans de comunicació i tothom educa, s'educa tothom, fem xarxa, com dèiem, no? I en aquest sentit pensem que hi ha molta i molta més feina a fer, perquè no pot ser que les persones deleguem únicament les responsabilitats educatives cap als serveis públics, cap a altres persones, sinó que cadascú s'ha de convertir en protagonista de la seva pròpia, el seu propi procés educatiu, però també els més propers i amb més responsabilitat, com són les famílies, doncs ho han de tenir molt i molt clar.
La Fundació Pallac s'encarrega de reflexionar al voltant de l'educació, accions al voltant de l'educació. Què més esteu preparant? Què teniu en marxa?
Poder serà una mica llarg d'explicar, però en aquests moments, per exemple, des d'ara grans trets, perquè hi ha molts sons i molts programes. Tenim, per exemple, el programa Lèxic Fundació Josep Pallac, a 26 escoles de la comarca del Baix i de l'Alt Empordà. Tenim el programa Secrets de Dues Veus, tenim el programa Miralls, aquest va més estudiants de secundària. Tenim també activitats formatives, sigui per a professionals específics. Tenim també, mira, ara aquesta setmana, doncs, precisament a Palafrugell, a la llibreria No Llegiu Mediterrània, doncs aquest divendres 28 de febrer hi haurà la presentació del llibre que vam patrocinar perquè en Joan Safont el pogués escriure, que és una autèntica biografia de Pallac i que s'està presentant a les màximes instàncies i que té molt d'èxit. I també d'aquí 15 dies, doncs el 14 de març, la pròpia Antònia Pallac ens presentarà el seu llibre que són alguna cosa més que uns records de l'educació rebuda, sinó que és records d'una filla de l'exili. Records del que ella mateixa, al costat dels seus pares de França, doncs va viure durant els anys Pallach i Teresa Jové doncs, van estar a França. També, a part d'això, podríem parlar dels premis Pallach, que ara també els anunciem, des dels 20è Premis Pallach, que aquest és amb l'Ajuntament de Figueres, Experiències Educatives, el 10è, que és de l'Ajuntament de Palafrugell, una Fundació Pallach d'Articles Periodístics, i el 5è, que aquest és ben bé de la Fundació Josep Pallach, que és Empreses per l'Educació i el Compromís Social. Bé, m'aturo aquí, perquè són moltes coses i que és bo que és la pàgina web de la Fundació i allà doncs, es poden veure més en detall cada una d'aquestes i d'altres doncs, propostes que tirem endavant. Uh-huh. Però sempre amb aquest comú denominador, no? de pensar que l'educació hem d'entendre que és tasca de tots, començant per un mateix.
Doncs aquest és una de les funcions i un dels objectius ara mateix. El món digital, com acaba afectant en el desenvolupament de l'educació i també en el món en les reflexions que feu al voltant de la Fundació?
Moltíssim. És una altra filosofia de viure. És un món de què està, segons com, qüestionat avui dia. I evidentment, com en tota innovació, hi ha d'haver-hi uns límits, i tot i que tingui unes possibilitats enormes. Jo penso que els anys futurs l'educació formal tindrà canvis importants, però és que també ens hem de readaptar tots plegats en aquests límits que jo deia. No? Fins a quin punt doncs, són útils aquests mitjans o fins a quin punt aquests mitjans doncs ens podem portar a una despersonalització del fet educatiu.
Josep Maria Soler és el president de la Fundació Pallach, que hem parlat, entre altres coses, d'aquesta nova edició de les Tertúlies Pallach que comencen a partir del dia 10, si no m'equivoco. A partir del dia 10, que és la setmana que ve.
No, fem de comú acord amb el centre fraternal, que hi ha molt bona col·laboració i vaja,
la gent que hi vulgui assistir cal agafar entrada, és entrada lliure?
No, és entrada lliure, és obert absolutament a tothom a la sala del Teatre del Centre Fraternal i en fi, jo em penso que tothom s'hi sentirà molt i molt ben acollit i se sentirà molt bé les reflexions que uns i altres podem fer en conjunt.
Mm-hmm. Josep Maria Soler, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Més notícies d'avui, quan són les 8 i 24 minuts, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit tanca l'any amb 180.000 euros en positiu i torna a l'escenari de solvència amb el pla de sanejament. L'actual equip de govern subratlla que aquest pla, que es va començar a aplicar l'any passat i que s'allargarà fins al 2027, està donant els seus fruits, però que tot i això cal continuar aplicant una gestió rigorosa i prudent dels comptes, perquè alguns ingressos són circumstancials i no tindran continuïtat en aquest i altres exercicis.
Durant l'any passat, l'Estartit va obtenir uns ingressos de 2,47 milions d'euros. Per altra banda, la despesa total va pujar als 1,9 milions d'euros. En el primer capítol, les aportacions més elevades van arribar via transferències de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí o a través de la Diputació de Girona. D'altra banda, també es van ingressar 276.570 euros procedents de competències relacionades amb la mobilitat o 223.950 per ocupacions de via pública. Pel que fa a despeses, una quarta part se les ha endut la partida destinada al personal, seguit de les factures de subministraments i les que es refereixen al manteniment o inversions tant en carrers com en edificis municipals. A l'hora de quadrar números, l'equip de govern de l'EMD els ha volgut ajustar al màxim a la realitat. Per això, sent conscients que alguns ingressos del 2024 no es repetiran en el futur, a l'hora de calcular el saldo, l'Estartit ha restat aquestes partides per afrontar una gestió prudent dels pressupostos pressupostos dels pròxims anys. D'entrada, els anteriors comptes van incloure 118.277,55 euros procedents de contribucions especials per l'asfaltatge de tres carrers a la zona del Cap de la Barra. En segon lloc, a més, l'EMD també ha tingut en compte allò que ha suposat el pla de sanejament financer. Per una banda, els 90.000 euros del crèdit que s'han de retornar en els propers exercicis i, per l'altra, els 135.000 euros que la Diputació va avançar del Fons de Cooperació pels anys 2025, 2026 i 2027 i que, per tant, ara no s'ingressaran.
D'altra banda, l'entitat municipal descentralitzada també ha donat a conèixer les xifres de liquiditat i romanent de tresoreria que disposa l'Estartit.
El 31 de desembre, l'entitat disposava de 198.165,19 euros en fons líquids. També hi havia ingressos pendents de cobrament per valor de 432.061,55 euros i despeses pendents de pagament per valor de 85.215,39 euros. El romanent líquid de tresoreria, considerat com l'estalvi real de l'EMD, se situa en 313.182,74 euros. Tot i això, cal tenir en compte que aquest romanent inclou l'impacte del crèdit de 90.000 euros i l'avançament del fons de la Diputació. Si es descompten aquests elements, el romanent real de l'EMD és d'uns 70.000 euros, tal com conclou l'equip de govern.
3 minuts i 2 quarts de 9. Parlem d'operatius antidrogues. Parlem de la marihuana, de la persecució contra la plantació i distribució de marihuana, que us avançàvem en titulars, ara ho expliquem, però també com a última hora està en marxa un operatiu de la policia local i de la Guàrdia Civil a Palafrugell, a pisos del carrer Ample i del carrer Mas Gras, un operatiu conjunt antidroga, com dèiem, de la Guàrdia Civil, la policia local de Palafrugell. Això ha provocat doncs algunes afectacions al trànsit, a l'accés entre l'Avinguda d'Espanya i el carrer Ample. Ja s'han acabat aquests escorcolls, però, o si més no l'operatiu, però encara s'estan acabant alguns escorcolls, i hi ha operatius en alguns punts encara. Com dèiem, operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i la policia local de Palafrugell. Doncs bé, la pressió policial contra la marihuana ha fet incrementar un 20% els detinguts en 5 anys a les comarques de Girona. En concret, la policia doncs ha arrestat 354 persones el 2024 amb 267 casos. Un dels motius és que actualment les plantacions són més importants i això fa que hi hagi més delinqüents implicats, però també hi ha més pressió policial, que s'ha incrementat de manera important els darrers anys.
Les plantacions de marihuana s'han convertit en un dels principals maldecaps dels Mossos a Catalunya en general i en particular a les comarques gironines. De fet, la producció i distribució d'aquesta droga s'ha convertit de llarg en el principal delicte entre els que s'inclou el tràfic de drogues. El cap de l'àrea bàsica policial de la Bisbal, Martí Pons, assenyala que han doblat esforços per perseguir els responsables. Això, traslladat a la resta de la regió policial de Girona, ha desembocat en aquest 2024 en un increment de més del 20% en el nombre de detinguts per tràfic de drogues en els darrers 5 anys, sense excepció a tota la regió. A l'Alt Empordà es van arrestar a 106 persones per tràfic de drogues l'any passat, per les 93 de fa 5 anys. Al Baix Empordà van ser 54 entre les àrees bàsiques policials de la Bisbal i la de Sant Feliu de Guíxols, mentre que el 2019 van detenir 48 persones entre totes dues. Al Ripollès i a la Garrotxa els Mossos també han fet més detinguts per tràfic de drogues, si bé són les dues que tenen menys casos. El 2019 van fer 8 detinguts entre totes dues, mentre que el 2024 van ser 17. Però on més es veu la diferència és a la zona de la Selva, entre les àrees bàsiques policials de la Selva Interior, de Santa Coloma de Farners i la Marítima de Blanes. El 2019 van ser 133 les persones arrestades per un delicte contra la salut pública. 5 anys després, el nombre ha augmentat un 25% i s'ha passat als 177 detinguts per tràfic de drogues entre les dues comissaries.
Clar, Maria, això també afecta, o des dels Mossos també expliquen, que en moltes ocasions el cultiu de marihuana porta altres delictes associats, com els robatoris amb violència.
De fet, Martí Pons explica que cada vegada es troben en més situacions de narcoassalts entre bandes, on un intenta robar la marihuana de l'altra banda. Això ha fet proliferar de manera substancial que hi hagi armes de foc on hi ha plantacions, i això requereix la necessitat de força d'ordre públic com les unitats ARRO. Es troben que han d'extremar les precaucions ocasions quan es fa una entrada perquè a la majoria hi trobem armes de foc, explica Pons. A més, reconeix que moltes vegades, quan entren per desmantellar una plantació de marihuana, es troben que dins hi ha el que s'anomena el jardiner. Es tracta de persones que les màfies paguen perquè vigilin la plantació i en tinguin cura. Això fa que els traficants no hagin d'estar-se al lloc on hi ha la droga i, per tant, no se'ls pugui detenir quan es fa l'entrada i el registre.
Són grups organitzats, grups criminals que es dediquen a fer aquest tipus de cultiu de plantacions de marihuana a interiors, tant de domicilis com de naus industrials, perquè ens estem trobant de tot tipus. Fins i tot ens hem trobat amb subterranis de cases. Val? Ens estem trobant que hi ha aquest tipus de plantacions i últimament ens estem trobant que a l'interior d'aquestes plantacions tenen persones que vigilen la plantació, que es poden anomenar com a jardiners o que anomenem jardiners, i que fins i tot en moltes d'elles hi ha l'ús d'armes de foc, val, per protegir aquesta plantació, que en algunes actuacions fins i tot hi han hagut actuacions amb armes de foc.
Un minut i mig passa dos quarts de nou del matí. La Fundació Badruna assumeix la titularitat de la Salle Palamós a partir del curs vinent. L'acord garanteix la continuïtat del projecte educatiu i el seu caràcter cristià.
El canvi de titularitat no afectarà el funcionament dels centres. Totes dues escoles mantindran la seva activitat i compartiran un mateix projecte pedagògic. La Salle Palamós té una trajectòria de més de 100 anys. Es va fundar el 1905 i al llarg del temps ha consolidat un model educatiu basat en valors com la responsabilitat, la creativitat i la convivència. L'any 1995, les dues institucions ja van col·laborar per garantir la continuïtat dels estudis de secundària. La Fundació Badruna Catalunya Educació gestiona 39 escoles arreu del país i és hereva del projecte iniciat per Joaquima de Badruna fa gairebé 200 anys. La seva missió se centra en l'accés a l'educació, la cultura i la formació dels infants i joves, amb especial atenció als més vulnerables.
I els resultats d'un nou estudi a Ullastret descobreixen en què consistia el ritual íber dels caps enclavats i que era un ritual força divers.
En aquest nou estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona s'han analitzat 7 cranis provenents de dos jaciments, Ullastret i Puigcastellà. L'anàlisi isotòpica de l'esmalt dental ha permès traçar els patrons de mobilitat d'aquests individus, determinant si havien crescut a la mateixa regió on es van trobar els seus caps. A Puigcastellà, els cranis, forans, es col·locaven a la muralla. Aquesta ubicació suggereix que haurien estat símbols de poder i intimidació, possiblement per advertir grups externs i reforçar el control social intern. En canvi, a Ullastret, els cranis eren tan locals com forans. Dos d'ells, localitzats en un carrer cèntric de la ciutat, podrien haver estat de figures destacades, essent objectes de veneració. Tanmateix, un tercer crani, retrobat en una fossa exterior, probablement hauria estat un trofeu de guerra.
Per tant, la provinència i col·locació d'aquests caps enclavats suggereix significats diferents d'aquest ritual en funció de la comunitat on es desenvolupaven.
Els resultats suggereixen que l'antiga pràctica dels caps clavats era més sofisticada del que s'havia pensat fins ara. A més, suposa un avenç en el coneixement de la mobilitat humana i les estructures socials de l'edat de ferro. També permet comprendre en profunditat com els ibers gestionaven els recursos del seu territori i interactuaven amb altres pobles. Rubén de la Fuente, arqueòleg de la UAB i primer autor de l'estudi, ha puntualitzat que aquest treball estableix un referent de cara a futures investigacions sobre la mobilitat i la relació dels individus amb el territori.
A Palafrugell, l'Ajuntament ha anunciat que les obres de la tercera fase del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya començaran aquest mes de març. Tot i que inicialment es preveia començar-les al gener, s'han hagut de posposar per qüestions administratives i de planificació, Ferran.
L'alcaldessa Laura Millán ha explicat que les afectacions seran mínimes durant els primers dies de treball, ja que es començaran tasques de senyalització i preparació del terreny. A més, ha assegurat que durant la Setmana Santa les obres s'aturaran temporalment per evitar inconvenients als veïns i comerciants de la zona.
Aturaria, a mi en principi no ha de tenir massa afectació. La primera setmana, el mes de març, sobretot, doncs el que estaran fent és marcar, possiblement començaran ja amb alguna part de les obres, però en principi no ha de tenir massa afectació, podrem parar durant la Setmana Santa i tornar a iniciar les obres i tornar a parar a l'estiu.
Segons ha avançat Millán, la planificació preveu una nova aturada durant els mesos d'estiu, moment en què reprendran els treballs de la tardor per completar la reforma. L'Ajuntament està treballant amb els responsables del projecte per definir el calendari final i garantir que les obres avancin sense causar grans molèsties.
I encara Palafrugell, avui el Mercat de la Can reobre les portes després de setmanes d'obres. Va tancar el 14 de gener per fer la segona fase de la remodelació de la coberta, que s'havia començat prèviament l'any passat. S'han reparat esquerdes, humitat a la coberta i també l'oxidació de major part de la major part de les biguetes. I encara en obres, la remodelació del passeig del Mar de Palamós avança amb l'inici de la fase de pavimentació. Els treballs han començat als trams propers al carrer Aragó i inclouen, també es col·locaran això, lloses de formigó en tons grana, ocre i gris per mantenir la coherència amb la primera fase del projecte.
A més del nou paviment, es crearà una plaça oberta al mar entre els carrers Aragó i Provença, amb l'objectiu de diversificar els espais públics i distribuir millor les activitats més enllà del centre històric. També es millorarà l'accessibilitat, eliminant barreres arquitectòniques i ampliant les zones de vianants. Un nou carril bici recorrerà tot el passeig, incloent espais per bicicletes i patinets elèctrics. La sostenibilitat és un dels altres eixos del projecte. S'instal·laran dos dipòsits soterrats amb capacitat per emmagatzemar 900 metres cúbics d'aigua de pluja, que es reutilitzarà per regar les zones verdes. A més, es renovarà l'enllumenat amb tecnologia LED i es crearan punts de recàrrega per vehicles i bicicletes elèctriques. El projecte, amb un pressupost de prop de 6 milions d'euros, 3 milions provinents del fons Next Generation, s'executarà en dues fases. La segona etapa, ja en planificació, connectarà el passeig amb la platja gran mitjançant passeres de fusta i la restauració del sistema dunar per millorar la protecció de la sorra. Si es compleixen els terminis, les obres s'enllestiran en 14 mesos, transformant el passeig del mar en un espai més accessible, sostenible i integrat en el seu entorn.
I el Baix Empordà incorpora 29 treballadors gràcies al programa 30+. El projecte, que va començar l'1 d'octubre de l'any passat, ofereix suport tant a les empreses com a futurs treballadors, fent més senzilla la seva inserció.
Actualment, la majoria de les places són per persones que es troben a l'atur des de fa temps. N'hi ha, però, 20 que van dirigides a totes aquelles que tenen més de 45 anys. Els negocis que hi participen poden obtenir una subvenció des dels 7.900 euros als 11.900, que varia segons la durada del contracte, que es troba entre els 6 i els 9 mesos. No només hi ha la voluntat de baixar l'atur, sinó també de donar suport a aquelles empreses que s'han sumat al projecte. És així com els grups de gent més vulnerables tindran un lloc de feina estable, segur i de qualitat. Hi ha diferents zones que hi participen, com ara els municipis de Castellar, Platjaro i Segaró, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. Amb tot això, el que es busca és augmentar l'ocupació i presentar nous llocs de treball. A les companyies que s'hi troben involucrades, se'ls ofereix com a ajuda i suport un equip tècnic que ajuda a crear els plans formatius per tothom que hi participa.
8:38. Un equip d'investigadors de diverses institucions espanyoles, inclou l'Hospital del Mar, l'Hospital Clínic o la Universitat Autònoma, ha publicat a la revista Nature un estudi innovador que analitza com l'embaràs i el postpart transformen el cervell de les dones. Aquest treball és el primer que estudia de manera integral i longitudinal els canvis cerebrals associats a la maternitat, fent especial èmfasi en el paper de les dones i l'aferrament emocional amb el nadó.
Segons els resultats d'aquest estudi, el volum de la matèria gris del cervell de les dones embarassades segueix una trajectòria en forma de U. És a dir, el volum disminueix notablement durant l'embaràs, amb el punt més baix al final de la gestació i comença a recuperar-se després del part. Tanmateix, als 6 mesos de postpart, el volum encara no assoleix els nivells d'abans de l'embaràs. Els canvis es concentren en regions cerebrals relacionades amb la connexió social, com el Default Mode Network o el Frontoparental Network. Aquestes àrees són claus per processar emocions, establir vincles i adaptar-se a les necessitats del nadó. Els investigadors han trobat que aquests canvis estan fortament vinculats a les hormones gestacionals, especialment a dues formes d'estrògens, l'estriol sulfat i l'estrona sulfat. Durant l'embaràs, aquests estrògens assoleixen nivells molt alts, però disminueixen dràsticament després del part. Aquesta dinàmica hormonal sembla ser la responsable de bona part de la remodelació cerebral observada. Aquest descobriment confirma que l'embaràs és una etapa de gran neuroplasticitat en el que el cervell s'adapta per preparar la dona per a la maternitat. L'estudi també mostra que aquests canvis cerebrals faciliten l'aferrament emocional entre la mare i el nadó. Les dones que experimenten una millor recuperació del volum de matèria grisa durant el postpart mostren una menor hostilitat cap al seu nadó i una connexió emocional més profunda. Això suggereix que aquests canvis en el cervell tenen un propòsit adaptatiu i ajuden a la mare a satisfer les necessitats emocionals i físiques del nadó.
Carla, la investigació subratlla la importància de la salut mental durant aquest procés. Les mares amb menys estrès i un major benestar social durant el postpart tendeixen a establir més vincles més forts amb els seus nadons. En canvi, el benestar de la mare explica gran part de la relació entre els canvis cerebrals i la qualitat de la ferramenta emocional.
Aquests resultats posen en relleu la necessitat d'identificar moments clau durant l'embaràs i el postpart per implementar intervencions que millorin la salut mental de les mares i, en conseqüència, el seu vincle amb els fills. Una de les conclusions més destacades és que aquests canvis són exclusius de les mares gestants. Les dones que no passen per un embaràs, com les parelles no gestants que crien fills amb mares gestants, no presenten aquests patrons de remodelació cerebral. Els investigadors també assenyalen que aquests canvis podrien tenir efectes a llarg termini. Tot i que la investigació es va centrar en els 6 mesos postpart, les troballes suggereixen que la remodelació cerebral podria continuar influint en la vida de la mare molt més enllà d'aquesta etapa inicial. Això obre la porta a futures investigacions sobre els beneficis adaptatius d'aquest procés, tant per a la mare com per al nadó. Aquest estudi destaca la seva metodologia innovadora. Els investigadors van utilitzar la mostra més gran fins ara en aquest camp i van combinar tècniques d'imatge per ressonància magnètica, anàlisis hormonals i avaluacions psicològiques. Aquest enfocament multidisciplinari ha permès una comprensió més profunda dels mecanismes que connecten els canvis hormonals, cerebrals i emocionals durant la maternitat.
Doncs, encara parlant de salut, la xarxa d'atenció oncològica de Girona es reuneix a Palamós per treballar l'atenció al pacient oncohematològic.
Sí, més de 60 professionals de la infermeria han participat en la 8a edició de la jornada d'infermeria de la xarxa d'atenció oncològica de Girona, que s'ha celebrat a Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. La trobada, que té lloc anualment en un dels hospitals de la xarxa, ha servit per fomentar la col·laboració entre els diferents centres sanitaris i millorar l'atenció als pacients amb càncer. L'objectiu de la jornada és consolidar un espai de trobada per compartir coneixements i experiències entre els professionals d'infermeria de l'àmbit oncològic. Aquest intercanvi contribueix a garantir una atenció equitativa i de qualitat a tota la regió sanitària de Girona. Durant la sessió s'han organitzat diverses taules rodones per abordar aspectes clau del tractament del càncer. Entre els temes tractats hi ha hagut l'abordatge multidisciplinari del càncer de pulmó, l'educació sexual després dels tractaments ginecològics, les millores en les cures entre l'hospital i l'atenció primària i el paper fonamental de les entitats d'ajuda als pacients amb càncer. La jornada també ha servit per reconèixer la importància del treball d'infermeria en l'atenció oncològica. Eulàlia Pujol, adjunta a la Direcció de Cures de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, ha subratllat que aquests espais són claus per reflexionar sobre el treball en xarxa i consolidar una col·laboració estable i coordinada. Per la seva banda, Xavier Rabola, adjunt d'Infermeria de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, ha destacat el paper essencial de la infermeria en l'acompanyament integral dels pacients més enllà dels tractaments mèdics i quirúrgics. La xarxa d'atenció oncològica de Girona està integrada per diversos hospitals i entitats sanitàries com l'Institut Català d'Oncologia, l'Hospital Trueta de Girona, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, la Fundació Salut Empordà Hospital de Figueres, la Fundació Hospital d'Olot i Comarca de la Garrotxa, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l'Institut d'Assistència Sanitària Hospital Santa Caterina.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
També l'actualitat esportiva, el president del Club Ciclista Basters, Sergi Güell, reconeix que el Massi Baster Women's Team vol igualar els resultats de la temporada passada, però l'equip també vol servir per donar les mateixes oportunitats a les dones en el món del ciclisme. Per això, des del Massi Baster Women's Team, la preparació per assolir aquests objectius passa per tres grans pilars: la configuració de la plantilla, la preparació física i la tàctica de la cursa.
Enguany, l'equip ha incorporat 7 noves corredores i n'ha renovat 6, mantenint-se com un trampolí per a ciclistes que aspiren a competir en equips internacionals. Tot i aquesta aposta pel creixement, el club continua treballant per consolidar un equip professional de ciclisme femení 100% català. Actualment, la plantilla compta amb 5 corredores catalanes, 5 de la resta de l'estat i 3 d'internacionals. A més, dins la base del club, hi ha més d'una quarantena de joves ciclistes en formació.
Però al final, com cada any, després d'aquests 6 anys de trajectòria que portem, som un equip trampolí, som un equip que aconseguim fitxar grans corredores poc conegudes a nivell europeu. Això fa que d'alguna forma donem a conèixer el valor que tenen i el nivell d'aquestes corredores, i cada any hi hagi equips a World Tour que es fixin en nosaltres i en les nostres corredores, doncs, per millorar també la seva plantilla. Això fa que siguem un equip trampolí, un equip que per temes econòmics no puguem retenir aquest gran talent de corredores, i que cada any hagin de renovar doncs, gran part de la plantilla.
La temporada ja ha començat i l'equip ha sumat el seu primer èxit al Campionat d'Espanya de pista en la categoria Scratch. Els mesos de maig i juny seran claus amb les proves més importants, com la Volta a Catalunya, i els campionats estatals i autonòmics. A nivell internacional, l'equip competirà en esdeveniments com la Volta a Extremadura, la Volta a Portugal i proves a França i Itàlia. Tot i els bons resultats esportius, la professionalització del Massive Aster Women's Team continua sent un dels principals reptes. Segons Sergi Güell, la manca de suport econòmic impedeix que les corredores es dediquin exclusivament al ciclisme, fet que suposa un desavantatge respecte a altres equips europeus. El club reclama més implicació des de l'administració pública i el sector privat per assegurar la viabilitat d'un projecte que vol ser plenament professional.
Gràcies, Maria.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
A Torroella, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Què, com va?
Molt bon dia. Bé.
Com pinta la setmana?
Bé, moguda. Preparant-te'm per un viatget perquè divendres me'n vaig a Doñana.
Ah, molt bé.
Ja us ho explicaré, a veure què tal.
Molt bé.
3 dies, eh? Jo, tema carnaval, no és que m'emocioni especialment. I ja vaig mirar de seguida què podia fer per no haver-me de disfressar per aquí. I ja ho tinc resolt, escolta. Molt bé.
Jo tampoc no sóc gaire de carnaval, eh?
No sóc carnavalera.
També m'aniria de viatge, jo.
Sí, ni de petita, eh? Vull dir, allò que a vegades tens etapes i tens d'allò, però no en sóc.
Molt bé. Parlem de llibres, com sempre.
Parlem de llibres?
De què parlem avui?
Parlem d'un còmic. Ja sabeu que això és, va arribant, va vinguent, cada vegada hi ha més motius per parlar-ne, perquè cada vegada trobem tresors enmig del prestatge dels còmics. En aquest cas es tracta del premi al millor còmic juvenil en el festival d'Angoulême. Angoulême, una ciutat del sud de França, on cada any hi ha els premis en els millors còmics per categories. Tot el poble viu i s'implica en aquesta trobada, que hi ha editors, dibuixants i, evidentment, guionistes i lectors, i és el premi més, diguem, prestigiós pels dibuixants. Avui parlem d'un llibre que es diu Les tres reines, d'una dibuixant que es diu Magali Leuch, o Uix, perquè, si ho vull dir bé, és Magali Leuch, i basat en una novel·la d'una escriptora que es diu Clémentine Beauvoir, i totes dues molt joves. La Clémentine té 37 anys en aquests moments i va publicar el seu primer llibre, que en tenia 21. Gairebé tots els seus les seves novel·les estan adreçades al públic juvenil. Malauradament, en català no n'hi ha de traduïdes i en castellà tampoc. Espero que aviat algun editorial se fixi en això i posin remei, perquè a més ens fa molta falta bona literatura juvenil, sí. Molta. I el que sí que ens ha arribat és aquest còmic, Les tres reines. I de què va Les tres reines? La comença molt d'una manera molt dura. Hi ha un nano de l'institut, que ja és allò, el guaperes de la colla, que fa un premi anual, ho fa per Instagram i per xarxes, en el botifarró, el premi al millor botifarró de l'institut. En aquest cas és la nena més lletja.
Molt bé, maco.
Fantàstic. Sí,
fantàstic,
llavors hi ha l'or, la plata i el bronze en el botifarró de l'institut. I la primera escena s'afixa, insisteix, amb el que ha sigut botifarró seguit durant 2 o 3 anys, que de sobte és el bronze, i diu, home, mira quina llàstima, ja no sóc l'or. Una veleta amb autoestima molt, molt ben posada, contràriament al que podria pensar en tot això, i es troba a la porta, al cap d'una estona d'haver-se publicat les guanyadores, es troba la botifarró d'or a la porta, que plora perquè diu, fa molt poc que visc aquí i ja em coneixeran, vull dir, no em coneix ningú, m'ha ignorat tothom, i de sobte sóc famosa per ser la més lletja de l'institut. entre totes dues van a buscar la plata i totes tres prenen la decisió de fer alguna cosa amb aquesta situació. Totes pel caràcter que tenen molt diferents. La botifarrador bronze, o sigui, la nostra protagonista, és una veleta valenta, decidida. Les altres dues necessiten una mica la seva energia per creure-s'ho, però emprenen un viatge, volen anar a una recepció que farà la presidenta de la República Francesa per posar sobre la taula tot això. I a part de l'amistat que va creixent amb elles, un quart personatge que no us explico perquè és un personatge masculí molt interessant i val la pena que qui ens escolti tingui ganes de veure qui serà aquest personatge, arriben fins a París i van en bicicleta i per guanyar-se la vida venen botifarrons, es posen d'acord amb una food trap i venen botifarres a la gent, doncs, de les poblacions on van passant. Arriba un moment que ja els esperen a cada població, perquè a la premsa se'n fa ressò. En fi, vull dir, interessantíssim, un llibre molt curiós. Probablement, si us dic Magalí Leuix, com us he dit al principi, clar, no tenim molta cultura del món del còmic, direu, doncs no la coneixem, però els pares que tenen nadons o nens de 3, 4, 5 anys, si us dic que és la dibuixant d'en Pinxo, de tots els llibres musicals d'en Pinxo, doncs ja teniu llibres de la Magalí a casa.
Sí.
I aquest doncs, pot arribar a les nenes a partir dels 9, 10, 11 anys, quan ja bueno, comencen a tenir vergonyes, comencen a ser dubtes del seu cos. En fi, explicat amb molta alegria, molt positiu, i bueno, així com moltes vegades hem vist que han sortit últimament molts llibres El teu cos és teu, A mi m'agrada el meu cos, o vull dir, s'han escrit llibres que van directament en el tema i ja avisen, és a dir, el títol ja és això. En aquest cas ens trobem amb una obra de ficció sensacional que tracta el mateix tema, però des de la mirada molt positiva, perquè no sembla que li soni que això poder és el que tira enrere a vegades als que haurien de llegir o a qui va adreçat, que és aquesta mainada tan poruga i tan vergonyosa del seu cos.
Ja. Home, està bé perquè contrasta, no? Jo imagino que la que ha guanyat el botifarró d'or tota la vida, doncs n'està orgullosa i...
Sí, aconsegueix no? Portar-ho amb el cap alt,
sí, exacte. I després la nova guanyadora, doncs suposo que aquí necessita el suport de la qui ho ha estat sempre, no?
Sí, bueno, perquè clar, és molt dur, vull dir, veure que la teva, vull dir, és que esclar, llavors és com et senyalen a l'institut, la manera en què a les xarxes hi ha respostes i bueno, és que esclar, no és dir aquí tens la medalla d'or, és dir, vaja, sí que n'és de lletja, vaja, quin tas que té, bueno, sembla una trugeta, una foca, vull dir, clar, és que després hi ha molt de tema al voltant dels que esperen, bueno, fotre-se'n dels altres o que no tenen res més a fer que distreure's en fotent-se'n de les persones. Vull dir, clar, aquí hi ha molta duresa, també, però una duresa que quan ho llegeixes i ho veus te'n dones compte que és la normalitat de molts,
sí,
saps? Perquè tot això, vaja, estem parlant del bullying, li hem posat nom en l'escola per dir, doncs, bueno, que sempre n'hi ha que reben i d'altres que són tant nois com noies, Vull dir que són els maltractadors i maltractadores, però, vaja, té nom, però no ha desaparegut. Vull dir, no per posar-li nom hem aconseguit arreglar-ho, i menys des de que hi ha les xarxes i tots tenen mòbil, que els hi arriba molt més ràpidament i d'una manera molt més fosca el dolor, diguem, que és emocional en aquests moments més que no pas físic.
Clar, i sobretot que això, pel que veig en aquest còmic, tot aquest assetjament es fa principalment a través de les xarxes.
Sí, exacte, sí, tot. Però és ocorrent, ara, vull dir, és molt habitual que passi això. vaja, vull dir, si t'hi fixes ara no te trobes nens acorralats que els estiguin fumant una pallissa o no en veus amb patacades ni amb morats, sí, ni amb ferides, vull dir, que era el que veiem fa temps. Ara el que ens trobem, doncs, no es veu, és més, molt més invisible, per tant, molt més difícil de detectar i molt més difícil de resoldre. Saps? Vull dir que, sí, sí, aquí així estem. No us he dit l'editorial, sí, us ho repeteixo, Les Tres Reines, en català i en castellà, Les Tres Reines, dibuixant Magalí Laïch, l'autora de la novel·la Clementine Beauvoir, a veure si ja dic que els editors catalans i castellans ens la tradueixen al català i al castellà, i l'editorial Garbuix Books, una editorial especialitzada en còmic, que va agafant espai a les llibreries i que esperem que així sigui.
Per cert, vaig flipar un dia que vaig veure que en Pinxo, en castellà, es diu Paco.
Paco, sí, sí, és en Paco. En Paco, sí, esclar, està bé. El curiós és que sigui Pinxo, no? Es sí. podia haver dit Pepet, o sí. es podia haver dit, no, en Pau, però no, Pinxo. Vull dir, trobo que en català li van trobar un nom molt, molt sonor, no? Sí. La X aquesta, i queda molt bé.
Sí, sí. En Pinxo, per la gent que no ho sàpiga, també és una bona recomanació, és una sèrie, un personatge que introdueix els nens en el món de la música, no?, dels diferents gèneres.
Fantàstic, perquè a més, vull dir, no sabíem, o bé, moltes vegades els adults ara no vam créixer, jo, la meva generació, no vam créixer amb gens de cultura musical de petits, vull dir, no n'hi havia a les escoles, no n'hi havia enlloc, i màxim una mica a la ràdio, però tampoc ho escoltàvem amb atenció, i de sobte ens trobem amb unes col·leccions adreçades a nens de 1, 2 i 3 anys, i que són l'èxit número 1, sí, de vendes amb col·lecció per aquesta edat, eh? Sí, però sí, l'èxit, a part que els nens aprenen com sona cada instrument musical, perquè en la imatge, quan apretes el botonet per sentir-ho, que està molt ben gravat, tot ho hem de dir, té res a veure aquells llibres sonors que feien mac, 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 pip, 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 vull dir, molt diferent, i són els moments musicals de les peces més conegudes, hi ha Mozart, Vivaldi, Bach, Beethoven, i fins que no s'acaben la col·lecció, vull dir, és impressionant.
Sí, sí, els nens flipen.
Molt, moltíssim. Sí.
Sí, sí, estan contentíssims amb en Pinxo.
Sí, sí, moltíssim.
Doncs, Maria Teresa, aquesta recomanació, recordem, Les Tres Reines, de Magalí Laïch, aquest còmic que hem comentat avui a la secció dels llibres, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Moltíssimes gràcies, i la setmana que ve moltes més recomanacions, i que vagi bé a Doñana, també, eh?
Va, molt bé. Moltíssimes gràcies.
Bon viatge.
Igualment, bueno, igualment no. Us ho passeu molt bé per aquí.
Exacte, gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
Acabarem fent una última previsió, una última revisió a la previsió del temps amb l'Isaac Vilà.
Avui tindrem una situació de pluja de les més clàssiques que tenim a la meteorologia del Baix Empordà i de les comarques del nord-est de Catalunya. L'aire fred que arribarà en alçada juntament amb l'entrada de vents de nord ajudarà que es formin xàfecs i tempestes que començaran al Pirineu Oriental i es desplaçaran cap a l'Empordà i la Selva de cara a la tarda. D'aquesta manera, després d'un matí amb força sol, els núvols s'aniran fent espessos i a partir de la tarda tindrem els primers xàfecs i tempestes de curta durada, però que poden deixar una bona regada, fins i tot amb alguna calamarsada. La probabilitat de pluja augmentarà a mesura que anem més cap al sud de la comarca. El vent serà fluix fins al vespre i nit, quan entri la tramuntana just després del pas de la pluja. La temperatura quedarà més baixa i notarem que la fred tornarà sobretot la nit de dimarts a dimecres. Demà, canvi radical, sol radiant i tramuntana.
Tana, que farà la seva feina i s'endurà la pluja i els núvols. Gràcies, Isaac Vilà, i gràcies a tothom que ha fet possible aquest informatiu, que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també heu pogut sentir per Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia, anem en compte amb la... si acaba caient calamar-se, i ens retrobem demà a les 8 del matí, com sempre, amb tota la informació del Baix Empordà. Molt bon dia, adéu.